Landion, la natura i l'ecologisme en sintonia. Un programa amb especialistes sobre fauna i flora i la nostra relació amb l'entorn. Pandion, un programa de Ràdio 90.
Avui Pandion, la nostra àguila pescadora, amb la seva detinguda mirada, s'ha quedat ben quieta, a la seva branca, observant uns animals de quatre potes, robustos, elegants. Són els cavalls, tan habituals als nostres paisatges, al nostre imaginari, al cinema, a la història, a la literatura, i en canvi, tan i tan desconeguts en la seva profunditat. Per conèixer-los, tenim avui amb nosaltres en Guillem i la Maica de Bona Petja, que ens acostaran a tot aquest món que ells coneixen molt bé.
Ben trobats, benvinguts. Us donem la benvinguda a aquest capítol número 19 de Pandion, que ja ho sabeu, és el programa de Ràdio 90 que ens acosta a la natura i a la relació que hi tenim amb la natura. I avui en concret volem anar a fons sobre el món del cavall i quina és la relació dels humans amb els cavalls, quin és l'origen dels cavalls, quina és l'evolució i tots els usos. I per això compartirem aquest programa amb en Guillem i la Maica. També trobarem en aquest programa de Pandion avui l'agenda al final del programa, l'agenda Pandion, que us recomanarem especialment una sortida ornitològica amb en Fran Trevelón pel dissabte 5 de maig. No us la podeu perdre si us agraden els ocells. També tenim la secció que cada setmana ens presenta el diari Naturalista, avui amb Jordi Zapata, que ens explica que estem al pic de la primavera i ens fa un resum de la meteorologia de l'abril i ens avança una mica com pot arribar a ser el mes de maig amb tempestes i calor ja. I l'arribada de les orenetes, i que aquest any no han tingut gaire sort amb les múrgoles, per exemple. Això ho trobareu al diari Naturalista. I també, com no, els apunts ecologistes d'avui. El nostre entorn té una capacitat limitada de produir recursos i d'absorbir contaminants sense posar en risc la capacitat de generar recursos any rere any. En només 4 mesos, Espanya ha consumit tots els recursos que el seu ecosistema pot produir. A més, no és a temps de regenerar-lo i emet més contaminants dels que pot absorbir. Doncs avui, a l'apunt ecologista, ens ha passat en David Jimeno aquest escrit que vam treure del 324. Doncs això, tot això és el que donarà de si aquesta hora de ràdio, que volem viure molt a fons, en contacte amb la natura i avui en contacte amb el món dels cavalls. I donem aquesta benvinguda molt gran amb en Guillem i la Maica. Benvinguts a Ràdio 90.
Gràcies, bona tarda.
Hola. Ens ve molt de gust compartir aquesta hora amb vosaltres perquè, bé, ens han presentat la vostra experiència dels cavalls. Coneixem amics nostres que tenen cavalls, que s'hi relacionen, i sabem que vosaltres sou uns grans coneixedors i una gent que s'ho treballa, aquest món del cavall, que els estima molt i que els coneix molt. I per això volem fer aquest Pandion amb vosaltres i compartir aquesta hora per descobrir, que ens descobriu coses del món dels cavalls.
Fantàstic, és un tema que ens apassiona.
I ho intentarem.
Molt bé. Doncs bé, una mica la història, no?, de l'origen dels cavalls. Com eren molt petits, no?
Sí, o sigui, sabem que el primer cavall, o el primer esquelet de cavall, que el més vell que s'ha trobat, era de la mida d'un pastor alemany. O sigui, realment era molt petit. Per què això? Doncs perquè era un animal que vivia al bosc. Vale? Tenia en pesta un dit, que té avui, tenia 4, i això perquè pel terra de bosc era més pràctic caminar amb dits varis que no només amb un. Menjava bàsicament fulles i altres plantetes que es podien trobar en aquests boscos, i va començar a canviar per un canvi climàtic. Vale? Van desaparèixer els boscos, cada vegada hi havia espais més oberts i el cavall havia de créixer i ser més ràpid per poder escapar dels depredadors. Llavors, d'aquí tota l'evolució fins al cavall que coneixem avui.
O sigui, que creixés és perquè els espais eren més oberts?
Sí.
I que augmentés
la velocitat, al final.
La velocitat de córrer.
Exacte, sí.
I que es fes més gran que un pastor alemany?
Bueno, pues, també una mica l'alimentació va canviar, no?
Clar.
O sigui, de fulletes vàries mig seques a herba de prat... Pues,
que és molt més ric, no?
És molt més ric... Mm-hmm. I bueno, va permetre que el cavall es fes més gros.
Clar, estàs parlant d'una evolució de milers o milions o de quant?
Exacte,
era?
De milions.
De milions.
Sí, 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 sí.
De milions d'anys.
I bueno, la veritat és que el cavall salvatge, o sigui, el cavall original dels últims anys, tampoc no és tan gros com els cavalls que coneixem domèstics, no? Nosaltres poder ens imaginem un cavall d'una altura d'un metro i mig o més. Un cavall salvatge no passa d'un metro 40.
Val. Però això vol dir que encara existeixen cavalls salvatges?
Existeixen si molt poquets, sí. Sí, sí, sí. Bueno, coneixem que a Mongòlia, per exemple, queda algun, però bàsicament el cavall salvatge avui està als zoos.
Està als zoos?
Sí.
O sigui que ja no és salvatge, però està tancat en un zoo.
Bueno,
si no, com a forma de vida...
és d'origen salvatge, sí. Sí, sí. O sigui, no, lògicament, llavors no està en estat salvatge, però sí que és d'origen salvatge.
Però bueno, es podria dir que ha perdut la salvitud. La salvatitud.
Sí, això ja dir, sí. Són cavalls que anomenem assalvatjats, perquè en el transcurs de la seva evolució han estat en algun moment en contacte amb l'ésser humà, i el que podem trobar són cavalls que s'han escapat i han resseguit la seva evolució, s'han anat creuant i desenvolupant en alguns espais. Però actualment realment queden ben pocs d'aquests. També als Estats Units, en alguna zona puntual. A Venezuela hi ha alguns ramats salvatges que s'estan estudiant a nivell de comportament.
Que no són salvatges, sinó que salvatjats.
Ah, salvatjats, perquè evidentment venen dels espanyols que van conquerir Sud-amèrica.
Clar.
I que alguns es van escapar i doncs, bon, han anat fent la seva, però realment el cavall original, en la seva estructura i morfologia...
El cavall original d'on és? Perquè dius que Amèrica, o sigui, el continent americà, no existia ni el salvatge ni...
Bueno, hi ha un dubte, que és que quan, diguem-ne, Amèrica encara estava connectat amb el que seria tota la part nostra, Europa...
Ah, per l'estret de Bering.
Exacte.
De Bering.
Que poder, allà sí que hi havien hagut cavalls.
Va.
Però això, jo no sé si ara s'ha estudiat més, però quan jo em vaig enterar això no estava gaire segur. Però que després a Amèrica van desaparèixer i no van tornar a ser-hi fins que no hi van arribar els espanyols.
Ja. O sigui, que seria un animal més aviat asiàtic,
el
cavall.
Sí, sí, l'origen del cavall es diu que tira cap a Mongòlia, de les estepes de Mongòlia.
Sí, a Mongòlia hi ha una llegenda molt bonica que parla sobre l'origen dels cavalls i que s'explica als nens que estimen evidentment molt els cavalls allà a Mongòlia, i la llegenda diu que els dos primers cavalls van sortir d'un llac molt bonic que hi ha a Mongòlia, que es diu Sharga, i la resta de tots els cavalls són fills d'aquests dos cavalls originals que van sortir d'aquest llac, i sempre l'expliquem als nanos perquè és molt, molt mac.
Que bonic, perquè vosaltres... Ara que parles de que ho expliqueu als nanos, una de les, o sigui, ara anem i venim des de la història del cavall, però també ens n'anem cap al que esteu fent a l'actualitat, no? Que és
veure aquesta relació amb els humans. Quan comencen els cavalls a relacionar-se amb els humans, o els humans amb els cavalls?
Bueno, primer de tot, els humans tenien interès a menjar-se'ls. O sigui, la primera relació...
Érem depredadors.
Ser... Exacte, nosaltres ens els menjàvem. Vale? Ells són animals herbívors i nosaltres... Pues...
Mengem herbívors.
Sí. Mengem herbívors, exactament. Llavors, la domesticació va començar quan l'humà va dir «Ui, i si l'agafo, el tanco a casa, l'encreixo a casa i no l'he d'anar a caçar?» Vale? El primer objectiu de domesticar el cavall no era muntar-lo, fer-lo treballar ni res d'això, sinó simplement l'alimentació de les persones. I a partir d'aquí, un cop a casa, pues, va començar tot l'altre. que van veure que poder era més pràctic penjar-li un pes a darrere del cavall que no portar-lo ells, no? I a partir d'aquí...
Es van començar a veure el cavall com un aliat.
Exacte.
Com
un company de treball.
Com un company de treball, útil.
Sí, sí.
I a partir d'aquí comença també tota una cultura molt llarga, molt antiga, sobre com s'utilitza aquest animal i...
Sí, i tot una...
I la seva feina, no?
I tot un... I tot una sèrie de creuaments i de barreges de tipus de cavalls amb finalitats únicament de benefici de l'ésser humà, no? Mm-hmm. Que siguessin més forts o que siguessin més resistents...
O més ràpids.
Més ràpids, més grossos...
Sí, d'aquí surten les races que coneixem avui, no?
Perquè els usos tradicionals del cavall són per les feines del camp,
el transport,
per transport, no? Abans que hi haguessin motors.
Sí.
Per les guerres, desgraciadament, han utilitzat moltíssim, i pel consum de humà, no? Com a aliment, que actualment encara s'utilitza i se'n menja en molts països, no?
I el que explicaves abans també a micro tancat sobre com gràcies als cavalls, els humans hem evolucionat molt.
O sigui, sí, clar, si
com, fem... Què hagués passat si no n'hagués hagut, no?
Clar, això seria un exercici d'imaginació, però si fem un repàs de tota la història i ens parem a pensar tota la feina que han fet els cavalls per nosaltres i amb nosaltres, doncs ens podem donar compte de que realment han treballat molt i ens han servit, doncs, com dèiem, per transport, per llaurar la terra, per lluïment, no? A nivell d'estatus, doncs, qui tenia molts cavalls doncs era més ric, i a nivell de comerç... I,
hi ha una, i gran, una enorme cultura al voltant del cavall que també em fa pensar que l'origen de la industrialització és gràcies al cavall, potser, perquè no... Quan diuen els cotxes tenen 4 cavalls, clar, o 28 cavalls, no sé, no hi ha de cotxes.
Clar, clar, ens passàvem amb els cavalls sempre.
És una mesura de força el cavall.
Força, sí, sí.
Fixa't com està imbrincat a la nostra cultura i a la ciència. I es converteix en una...
I que fa molt poc que tenim cotxes, no? Jo sé que hi ha una frase molt coneguda de l'emperador Guillem, que va dir, jo no crec que amb els cotxes tornaran els cavalls. I d'això tampoc no fa gaire.
Sí.
Vull dir, quants anys portem realment amb rodes, no? I amb motors? Pues, comparat amb els anys que portàvem fent servir els cavalls i altres animals, pues, molt pocs.
I s'està esdevenint això? Estan tornant els cavalls? Perquè sí que veiem al nostre entorn molta gent, doncs, que ara s'està aficionant al món dels cavalls per diferents motius. Ja parlarem també de diferents disciplines que hi ha al voltant del món del cavall, no? Però... Sí, arribarem a anar en cavall?
Sí que hi ha tot un moviment, aquí a Catalunya, a Espanya, poder encara no tant, però sí als Estats Units, Alemanya també està començant, de que sobretot l'agricultura ecològica intenta tornar a fer servir el cavall. Què passa? Que a nivell econòmic costa molt. Si a mi se'm fa malbé el tractor, doncs el porto a arreglar. Si se'm fa malbé un cavall... Sí, vol dir que el cavall pues, es queda ferit o per lo que sigui. Pues, depèn de com l'he d'alimentar diversos mesos sense poder-me aprofitar d'ell. No? I això és un risc que poder amb les maquinàries no el tenim tant. I per això molta gent pues, li fa una certa por tornar als animals. I després hi ha el vincle emocional. No? Que si la teva eina de treballar és un amic, en vés tot només una màquina... Pues poder costa més treure-li el màxim profit, no?
Però que aquesta evolució a considerar els animals amics també és alguna cosa bastant moderna
nosaltres, sí, sí,
com a occidentals. Potser, com dèieu, els indis americans o havien establert aquesta relació amorosa més antigament, però l'explotació dels cavalls o dels burros, podien sigut animals...
Esclaus,
no?
Sí, perquè no han pogut fer altra cosa i no han tingut altre remei que servir a l'home sempre amb la forma i la decisió imposada, no? Però jo crec que, com dius, estem evolucionant a tots nivells i podríem dir que ens estem humanitzant o animalitzant i, i estem cada vegada més donant valor i respectant els altres animals com nosaltres a un mateix nivell o a un nivell molt, molt més alt, no? I això jo crec que és un avantatge i una evolució per part nostra.
Per tant, imaginar-los un altre cop treballant, el que tu deies, això costa, no?
Jo ho veig difícil. Ara, hi ha certs sectors que sí que és molt probable. Per exemple, a Alemanya hi ha un moviment molt important ara mateix de fer servir els cavalls treballant en els boscos dels parcs naturals. O sigui, la idea és, com pot ser que en un parc natural, per cuidar els boscos, hi entrin màquines que fan malbé el terra, que han de tallar més arbres per arribar a l'arbre que realment han de treure... Bueno, que no quadra, no? Que està contaminant dintre d'un parc natural, doncs no té cap sentit. I, a més, pagat per un ajuntament o per una administració. Llavors, el cavall, sobretot en zones d'accés més difícil, va molt bé per treballar al bosc. I ara estan començant a donar subvencions i intentant tirar una banda una mica més amb el tir animal, que també es pot tirar amb vaques, no? El cavall poder al bosc és millor, però hi ha diferents maneres de fer-ho. Ara que a nivell general tornem a treballar amb animals, jo ho veig difícil.
A part de que la tecnologia del petroli s'acabarà, però n'hi ha noves tecnologies i les energies netes van a més... I és probable que existeixin en un futur màquines capaces de fer la feina que no tinguin els problemes i els inconvenients que té.
Clar, que requereixin els recursos.
Bueno,
i també hem de pensar que des del nostre punt de vista occidental doncs, els veiem així ara, però hi ha molts països, jo crec que més dels que utilitzem el cotxe, que encara estan utilitzant cavalls com a força de transport o com a eina de treball al camp, no? I que poder haurem de mirar cap a aquests països per aprendre'n o per reaprendre els usos i fer-ho a la nostra manera, però veient com estan funcionant amb altres països.
Benvinguts a la secció La Punt Ecologista. Avui ens fem ressò després del dia 22 d'abril, la celebració del Dia per la Terra, que té per objectiu principal celebrar-se cada 22 dia d'abril, el Dia de la Terra, i mantenir viu l'esperit d'aquest dia durant tota la resta de l'any. Doncs avui ens fem ressò del deute ecològic.
Espanya i Catalunya entren en deute ecològic. A les 8:21 d'aquest diumenge, 22 d'abril, Espanya ha començat a menjar-se el món. L'Estat ha entrat en deute ecològic després de consumir en poc menys de 5 mesos tots els recursos que generarà aquest any. Han durat 113 dies. Els 253 que li queden a l'any vivim fagocitant els recursos aliens. Aquest indicador és el que es coneix com pressupost natural i que cada any calcula el comitè britànic New Economics Foundation, NEF. En el cas que tots els ciutadans del món visquessin com els espanyols, farien falta 3 planetes per poder cobrir totes les necessitats. La capacitat que té un territori per generar recursos naturals i absorbir els residus que produeix és limitada, tant que molts països gasten més del que tenen. És el cas d'Espanya, on els ciutadans, els governs i les empreses hem gastat ja tot el que podíem generar aquest 2012. El 22 d'abril marca la data en què Espanya ha entrat en deute ecològic, és a dir, que tot el que queda d'any estarem consumint per sobre la nostra capacitat. Dit d'una altra manera, la biocapacitat del territori espanyol només permet cobrir el 30% de la seva demanda de recursos. I tot plegat, coincidint amb el Dia de la Terra, una jornada per reivindicar el respecte i la cura dels ecosistemes. Cada espanyol necessita l'equivalent a 4,74 hectàrees per satisfer el seu nivell de consum actual. Amb la superfície de l'Estat en tenim 1,46. Així que hi ha un dèficit de 3,28 hectàrees per ciutadà. Aquesta xifra és inferior a la de l'any passat, una dada que podria estar influïda per la crisi econòmica. Tot això ens porta a un món insostenible. Espanya és l'únic territori que viu per sobre de les seves possibilitats. No és l'únic territori que viu per sobre de les seves possibilitats. La major part de l'anomenat primer món està en aquesta situació. De fet, exceptuant alguns països, les xifres acostumen a ser similars. El Regne Unit, per exemple, va entrar en deute ecològic el 15 d'abril, només una setmana abans que Espanya. Els Estats Units és la gran excepció per dalt. Amb el ritme de consum dels nord-americans, caldrien 5 planetes per mantenir-nos a tots. A l'altre extrem de la llista hi ha els països del Tercer Món, o els que estan en vies de desenvolupament. A l'Índia, per exemple, tot i la seva gran població, consumeixen els recursos justos i no tenen dèficit. En global, el món és insostenible. Al setembre, els habitants de la Terra haurem consumit tots els recursos que pot subministrar el planeta. A partir de llavors, l'estarem sobreexplotant. Això vol dir que necessitem una mica més de 1,3 mons per subsistir, si continuem aquest ritme. I així, al 2050, ens en caldrien dos. L'anomenat EcoDeb Day, dia del dèficit ecològic, ha variat en els últims 50 anys i s'hi arriba cada cop abans. Fa mig segle, Espanya entrava en deute ecològic el 2 d'octubre. Tot i això, la crisi i la consciència ciutadana han reduït lleugerament el consum. L'any passat, l'Estat va entrar en deute ecològic el 19 d'abril, 3 dies abans que el 2012, i això que estem en un any de traspàs. La tendència dels últims anys és que la data es vagi estabilitzant. A nivell mundial, l'equilibri es va trencar el 1982, quan van començar a consumir més del que el planeta podia produir. Doncs, si necessiteu més informació, visiteu internet, on hi ha molta informació sobre aquest problema del deute ecològic del món occidental. I fins aquí l'apunt ecologista d'aquesta setmana. Doncs estem aquí
amb en Guillem i la Maica, sí, amics dels cavalls,
intentant esbrinar tot aquest món. I això, el cavall és un animal de manada, cosa que també estableix unes relacions socials entre ells, doncs, interessants i molt...
I molt complexos,
i molt, sí, complexes, i que ens parlen de la seva intel·ligència social, també del seu...
Sí, una mica com nosaltres. Nosaltres, sí, també som animals
de manada.
I vivim en grup i ens ajudem i necessitem els uns dels altres, i ells, en aquest sentit, s'assemblen molt... Uh-huh. O ens assemblem molt amb ells.
I això significa que quan els humans intentem entrar en contacte amb els cavalls,
Pues formem part de la seva mare. Sí, o sigui, el bo del cavall és que és un animal molt curiós i que li agrada molt relacionar-se. Mm-hmm. Llavors, per això és relativament fàcil establir una relació amb ell, no? Llavors, dintre de les manades hi ha diferents papers, diguem-ne. Hi ha líders, hi ha seguidors, depenent de l'edat, depenent de la força, de l'experiència moltes vegades. I, bueno, hi ha el tema líder, que és el que ens interessa a nosaltres, perquè quan volem treballar amb un cavall volem que ens segueixi, no nosaltres seguir-li amb ell, que seria més complicat. Hi ha dos tipus de líders dintre les manades naturals, diguem-ne. Hi ha el líder més agressiu, que és un líder que s'imposa, fent servir moltes vegades la violència, que quan veiem un grup de cavalls, per exemple, menjant, és el típic que fa fora els altres cavalls i s'ho intenta menjar tot ell. Després hi ha el líder passiu, que és el que en la nostra línia, que seria la doma natural, ens interessa més. Aquest líder passiu, normalment, sols hi ha una euga grandeta, d'una edat entre 15 i amunt, que té molta experiència, sols i tranquil·la, i és escollida pels altres cavalls, que és la gran diferència amb el líder agressiu. Aquesta euga que fa? Per exemple, decideix anar a veure. I tots els altres cavalls, com que es fien de la seva experiència, li segueixen. Llavors nosaltres intentem adoptar aquest paper. Que el cavall es fia de nosaltres, que ens agafi com a referent i que voluntàriament intenti estar amb nosaltres. Que és quan hi ha una relació maca, sana, i que es poden llavors aconseguir moltes coses.
Una relació de confiança.
Exacte.
I democràtica gairebé, no?
Perquè bueno, si molt democràtica no és, no? Perquè escullo jo entrar a la manada. El cavall no em ve a la porta de casa i em convida que vingui, no?
Però ell
es deixa
seguir-te perquè potser et considera que tens molta més experiència.
Sí, que és la feina d'un bon domador o d'una bona domadora de convèncer el cavall que som capaços, no? Que a vegades ells ho proven també, ens posen a prova.
I ells tenen els seus caràcters i les seves experiències i la seva manera d'actuar, no? I el mateix estímul amb un cavall o amb un altre produeix diferents resultats i això els fa únics perquè cada un és especial i diferent, no?
Són individus així?
Són individus...
Tenen personalitat?
Amb la seva personalitat i amb les seves característiques diferents.
I que ens ensenyen molt sobre nosaltres. O sigui, hi ha una frase molt, molt bonica que diu no t'enfadis mai amb el cavall perquè podries també enfadar-te amb un mirall. Ens fan de mirall, exacte. Uh-huh. O sigui, si nosaltres estem nerviosos, tensos o el que sigui, el cavall ens ho fa saber, reacciona d'una altra manera. I per això són molt, molt potents també per a diferents tipus de teràpies que relativament nous, no?, que es fan servir ara, i que el cavall pues, sempre reacciona segons el teu estat.
Uh-huh. Sí, que això estaríem entrant en els nous usos dels cavalls, no? Que aquí hi ha tot un camp.
Sí, nou. Ara s'està començant a utilitzar per temes de potenciar la comunicació i la relació interpersonal. Hi ha tota una línia que es diu psicoteràpia assistida amb cavalls que es basa en poder deixar-se anar amb el cavall i que el cavall et mostri les teves febleses o els teus diferents estats o pors. I després tot el que seria la hipoteràpia, que es fa servir per casos d'alguna discapacitat, tant física com psíquica, a nivells doncs, de facilitar el que una persona es pugui relacionar millor amb un animal que amb una persona, o que físicament pugui ser un element de massatge o de tonificació muscular en persones que tenen algun problema físic. I s'estan veient resultats molt, molt importants i molt, molt bonics. No? I bueno, dintre de tots aquests nous usos que se li dona al cavall, en el món occidental sempre parlem, doncs és un ús força, força bonic i en el qual el cavall pateix molt poc, no? els altres usos que podrien ser competicions o bàsicament qualsevol activitat d'oci que es fa amb el cavall, doncs pot arribar a ser molt, molt agressiu per
l'animal. Depenent de la persona que està a sobre, sempre.
Evidentment, i depenent de l'activitat, no? Però podem parlar doncs, des de polo, el horseball, que aquí a la Garrotxa tenim uns bons jugadors i un grandíssim equip, i el president de horseball de Catalunya és d'aquí, de Batet, i competicions de salt, competicions de ride, tota aquesta falera per competir, per exigir al màxim que tenim els humans, doncs en aquest cas el traslladem als cavalls i els forcem i els fem arribar a punts que són molt, molt artificials, no?
És un tipus d'explotació, no?
Sí,
un tipus d'explotació, potser no pel treball, però sí per l'oci, no?
Depenent del punt de vista de cadascú, no? O sigui, ho pots veure com un tipus d'explotació i de l'altra banda ho pots veure com un intercanvi també, no?
Sí.
Fins a cert punt sempre.
Depenent vosaltres, de com ho fas, no?
Clar, té molt a veure com ho fas.
Com ho fas, exacte. No el que fas, sinó que com ho fas. Llavors, al final nosaltres mantenim els cavalls, els alimentem, els netegem, els cuidem, els donem les medicines que necessitin si es posen malalts, i ells a canvi pues, ens deixen estar sobre la seva esquena o ens estiren al carro. Jo ho veig una mica així, perquè si no...
Com un intercanvi.
Faria cosa, no?, muntar-los. Si ho veiéssim només com una explotació dura i pura, no ens hi ficaríem a sobre.
Sí, jo crec que sempre si hi ha respecte i que tens en compte l'animal i tens en compte tot això que hem estat parlant de quin tipus d'ésser és, d'on ve, quins costums té en el seu medi, i tot això ho trasllades a la manera en què tu t'hi relaciones i en la que tu el cuides, que això també és molt important, que un cavall tancat en un box de 3 metres per 3, doncs es torna boig, no li va bé, ni física ni psíquicament. I això, la majoria dels cavalls que tenim a Occident viuen així. I, per tant...
És contra natura, no?
És contra natura.
És un animal de grans extensions i tancar-los.
I que necessita, doncs, el que parlàvem, de relacionar-se amb els altres i de córrer. I, sobretot, el ser una presa, és un animal que és depredat, necessita veure sempre grans extensions per sentir-se segur. Necessita de companys que el protegeixin o de protegir companys. I moltes vegades això els hi limitem o els hi prohibim perquè a nosaltres ens interessa tenir-los ben controlats i ben localitzats. I això els hi produeix un patiment important, insisteixo, a nivell psíquic, perquè es troben engabiats i tancats, i a nivell físic perquè els cavalls estructuralment necessiten moure's per tal de que el corrent sanguini funcioni bé i perquè la seva tonificació muscular sigui l'adequada, i que un cavall que està bé físicament se sent fort i alhora psíquicament se sent també més content. No? Moltes persones també ens passa, no? Quan estàs així en forma, doncs estàs com més vital i això als cavalls els hi passa el mateix. No?
Perquè vosaltres aquí a Bonapetja esteu precisament enfocant l'activitat que feu amb els cavalls doncs cap a això, no? Cap a un tipus de tracte amb els cavalls d'aquest estil, de que tinguin grans espais, de que sigui respectada la seva
naturalesa.
La seva naturalesa. I també esteu proposant activitats.
Sí, bàsicament fem activitats per nens del moment. D'estar classes de monta, que fem grups petitets, perquè no ens agrada pues, tenir grups grans que no hi ha cap tracte personal, sinó només és que donguin voltes amb els ponis i ja està, sinó que fem grups molt, molt petits. Fem moltes activitats al camp, no tant en un circuit tancat, sinó que anem a fora, anem a veure com reacciona el cavall en un bosc, quan travessa un riu, coses d'aquestes. I després, bueno, comencem... a domar cavalls també, hem domat algun ja de gent que no en sap prou com per domar el seu propi cavall. Tenim cavalls d'altra gent que els cuidem nosaltres perquè no tenen espai a casa, una cosa que estiu pupilatge,
i els tenim sempre amb camps i amb altres cavalls. Mai tenim un cavall sol, tancat i aïllat de la resta. Tenim diferents grups perquè de vegades doncs, hi ha cavalls que per caràcter o per tamany es troben més bé amb uns que amb altres, sempre és una decisió arbitrària, però sempre els tenim en llibertat, encara que faci fred, encara que plogui, és molt...
Tenen coberts per recollir-s'hi, però no ho han de fer. I el curiós és que realment moltes vegades ens hem trobat que a l'estiu, quan fa més calor, sí que es fiquen al cobert per amagar-se les mosques. I després te'ls trobes a l'hivern nevant i estan al mig del camp tan contents.
Sí, canta la neu, no?
I realment és la mostra de que no necessiten estar dintre d'una caseta calenteta amb palla i una manteta. És, no, és una cosa humana. I dir, ai, pobret, mentalitat. Passarà fred. Doncs pues no passa fred. Ja té pèl. Ja ho té per això.
I li deu anar bé, a més.
Sí,
no?
Sí, abriga molt bé, això.
Sí, un pèl que ara a la primavera perd i durant la primavera i l'estiu té un pèl molt curtet i després a la tardor li torna a créixer el pèl i durant tot l'hivern...
I semblen ossos.
Doncs està pelut i té el seu abric natural que el protegeix i després tenen la pell molt gruixuda i bueno, estan acostumats realment a condicions molt, molt extremes. No? Però des de la nostra mentalitat doncs, els volem posar una manta o els volem tancar en un box o fer pues, el que pensaríem que és bo per ells, a vegades amb molt bona intenció, però que en realitat no necessiten o que els pot arribar a perjudicar també.
Nunca has querido llevar un tipo de vida normal.
Cada dissabte a les 7 de la tarda us donem la benvinguda a Ràdio Rock. Ràdio Rock és una estació de ràdio clandestina que es troba en un vaixell fondejat en un lloc secret.
Rock, hardcore, metal i una llista d'èxits intemporal, aleatòria i sense rumb que cada setmana us portarà temes que no es poden oblidar. Això és el que trobareu a...
Ràdio Rock, la millor ràdio del món.
Som aquí contemplant el més petit i el més gran de l'esplèndida bellesa de la biosfera. Era un berequequé. Era un berequecà. Era un berequequé. Era un berequecà. Há muitos sóis, não te vejo.
Guillem, que ara aquí el micro tancat començaves una cosa molt, molt interessant a explicar-nos. Dic, espera, que ara engegarem micros.
Doncs, parlant i tractant tot aquest tema dels cavalls, la nostra experiència i el que a nosaltres ens ha portat a treballar amb els cavalls és primer una passió i un enamorament cap a aquests animals i després... a tractar de veure totes les maneres que actualment hi ha a l'hora de cuidar o de domar un cavall i també veient o tractant d'analitzar la història i la relació que hi ha hagut entre el ser humà i el cavall, doncs hem creat el nostre model o el que a nosaltres ens sembla més bé. I estaríem, com dèiem abans, dintre del que ara s'anomena doma natural, que forma part d'una corrent de tracte amb els cavalls doncs d'una manera no agressiva, des del respecte i des de la intenció de convèncer el cavall en lloc de vèncer-lo. Que això és, uh-huh. és molt important perquè realment bases la relació amb el cavall amb la confiança. Que un cavall confia en tu és una cosa que t'has de guanyar i t'has de guanyar doncs, realment demostrant-li que no ets un perill per ell, perquè històricament nosaltres hem estat els seus depredadors i donant-li la confiança de que tu l'ajudaràs i que estaràs amb ell. Llavors, una cosa molt bonica que hem descobert i que realment enganxa molt de treballar amb els cavalls és la capacitat que tenen d'oblidar moltes de les coses que els hi han passat, no? Nosaltres ara cuidem 10 cavalls i dues burres, i la majoria dels cavalls que tenim provenen d'altres llocs i molts d'ells han patit males experiències, maltractaments, i hem vist que un canvi de les seves costums i del seu hàbitat produeix un canvi d'actitud importantíssima, i que això realment fa enamorar-te encara més d'aquest animal que és capaç d'oblidar i de perdonar a l'ésser humà. No? Tenim una poni que va venir d'una protectora que ens havien explicat que havia patit molt i que realment estava en molt males condicions. I en un període d'un any, un any i mig, aquesta heu ha fet un canvi brutal, ha agafat confiança amb les persones una altra vegada, és molt carinyós amb els nens, amb els quals suposem que veu menys amenaça perquè els deu veure més petits o els deu notar més innocents, i és molt bonic veure aquests canvis, no? I és el que realment ens fa seguir amb aquesta línia i continuar amb la il·lusió de poder recuperar algun cavall o donar-los una altra oportunitat, no?
Sí, lo impressionant, per exemple, d'aquesta poni en concret, de ser un animal amb moltíssima por, que no es deixava ni tocar, és que avui en dia l'alumne amb les classes que més li agrada és un nen amb paràlisi cerebral, que quan arriba aquest nen, no sigui la poni, quasi se'ns emociona, no? I se li intenta pujar la cadira, es deixa agafar les orelles, quan realment pues, ella havia tingut molta por, no? O sigui, tenen una sensibilitat increïble i saben diferenciar molt, molt bé entre persones que poden arribar a ser perilloses i persones que no. I això pues, ens fa molt contents, no?, de veure un animal així.
És que es podria quasi parlar d'empatia, no?
I tant, perquè... o sigui, són animals que viuen en grup i necessiten tenir sentiments cap als seus membres de grup, no? Llavors, ara que els humans comencem a ser membres del seu grup, comencen a tenir sentiments cap a nosaltres. Jo no estic bastant convençuda.
Sí, això ho heu comprovat, ho heu viscut
sí,
vosaltres.
Són capaços de diferenciar les persones i el que diu la Maica, la intenció o l'estat d'aquesta persona. I realment és molt fàcil de donar-se en compte, no? Una cosa que ells fan servir molt és el llenguatge corporal. Ells realment de sons tenen molt pocs sons, i són molt, molt hàbils a comunicar-se amb el cos. Llavors, estem convençuts de que ells ens llegeixen corporalment, i la nostra postura i la nostra actitud física és algo que diu molt de nosaltres i que segurament molts de nosaltres no ens hi fixem o se'ns passa per alt, però ells ens estan observant constantment, tenen tot el dia i entre ells ho fan i es relacionen. I tenen tot un còdic meravellós i molt divers per parlar-se entre ells i per dir-se coses amb les orelles, amb moviment de cua, amb una mirada inclús. I...
Llavors la nostra idea és, en vés de sotmetre el cavall, ensenyant-li les nostres formes de comunicar, la nostra idea és més aviat aprendre el llenguatge del cavall fins on podem, perquè evidentment no podem moure la cua ni posar les orelles cap endavant ni cap enrere. Ho estic intentant, però m'està costant molt. Bueno, però sí que hi ha coses que podem amb moviments o amb la nostra postura corporal fer que ells ens entenguin millor. I al final és això, d'intentar adaptar-nos nosaltres a ells i no tant fer que ells s'hagin d'adaptar contínuament a nosaltres.
O sigui, que és l'aprendre un llenguatge, és la comunicació, que al final és gairebé el més important d'aquesta vida, no? Comunicar-se, entendre's,
sí.
I entendre's amb una altra espècie que no sigui la humana, conèixer el seu llenguatge, tot això és... No? Sembla un repte...
És un gran repte
i
sobretot...
a la teva alçada, perquè aleshores quan tu comuniques i et sents empatia, aquest animal és un més, és formar part de...
Sí,
és,
són la nostra família.
És una família.
Sí, jo els considero familiars meus. Evidentment.
Sí, i com més sabem d'aquests animals, ens és més fàcil de relacionar-nos amb ells i de tractar-los, no? I tot això que parlàvem de com ells viuen o com en estat natural es relacionen, doncs nosaltres ho podem fer servir per apropar-nos a ells i, com deia la Maica, adaptar-nos a ells, no? I que durant molts anys el que s'ha fet és al revés, no? Aquest mm-hmm. cavall necessito que faci això i l'obligaven i el forçaven fins que aquell cavall feia aquella feina concreta que poder moltes vegades físicament o psíquicament aquell cavall no estava preparat per fer...
Però ho feia per por. Exacte. Bàsicament és l'idioma de la por, no? Exacte. I de la submissió.
El qual no ens agrada gaire.
I és aquella expressió que has fet servir, és que m'ha xocat molt, cavalls amb ànima trencada, no?
Sí,
serien aquests.
Nosaltres anomenem... Quan, a la que et relaciones una mica amb cavalls i coneixes una mica els tipus de cavalls que hi ha, doncs de seguida pots identificar un cavall que està sotmès, que està obligat i que està actuant sota la por, que nosaltres anomenem cavalls amb l'ànima trencada, o, a diferència d'altres, que poden ser més confiats i es poden expressar i poden viure d'una manera més còmoda i no tan...
Són més ells.
Són més ells.
Sí.
Tenen
permís d'existir,
sí,
i ser ells.
Tenen més dignitat.
Tenen,
no?
Més dignitat.
Per exemple, el terme d'ànima trencada, inclús a l'idioma anglès, als Estats Units, quan un cavall està domat, li diu broken. O sigui, està trencat.
Està trencat.
Què vol dir això? Que el sistema de doma realment vol dir trencar el cavall fins que deixi de tenir voluntat pròpia i que faci el que tu li demanis, no? Mm-hmm. Llavors, jo crec que és molt trist que inclús ja formi part d'un idioma.
Mm-hmm. No? I que és fort.
Bueno,
sí, el que
és intentar canviar-lo.
El que parlàvem dels indis també abans és un exemple del que es pot arribar a aconseguir a nivell de relació amb un animal amb molt pocs anys i amb una visió i una manera de viure observant la natura. Vull dir, els indis americans amb 400 anys van aconseguir un nivell de relació, un nivell de comunicació i de compenetració amb el cavall que el món occidental no ha aconseguit amb
milers
d'anys. Exacte. Mm-hmm. I ells ho van aconseguir amb cavalls que van portar des d'aquí, des d'Europa. I...
Sí, perquè recordem que els indis no tenien cavalls.
No tenien cavalls.
Van tota la seva història, fins que no van arribar els espanyols, no va haver-hi cavalls al continent americà, mm-hmm. almenys cavalls tal com els coneixem.
Sí.
I realment va ser l'animal de la conquesta. Però, en canvi, ells se'l van apropiar,
bueno,
que avui dia
no
ens imaginem els indis sense cavalls, com si fos un element propi d'ells, no?
Sí, realment
se'l van fer seu
de cavalls escapats que van anar creant manades i es van anar reproduint.
I
ells els anaven a agafar, o també suposo que en deurien robar dels conqueridors.
O uns quants.
Però realment van aconseguir un grau d'entesa amb l'animal extraordinari i que, bueno, dintre de la línia de doma natural ara s'està recuperant o s'està observant quina era aquesta essència o aquesta màgia que van utilitzar ells.
El diari naturalista del programa Pandion número 19. Avui amb Jordi Zapata. Hola, Jordi.
Hola, bon dia, companys. Una altra vegada doncs estem així parlant amb vosaltres. Amb aquest torn de paraula que m'han cedit, ens referirem una miqueta al que és la meteorologia que hem tingut a l'abril, que ja estem, diguéssim, liquidats. Ha estat un abril fred i aleshores això ha comportat que hi hagi molt endarreriment tant amb qüestions de fauna com amb de flora. Hi ha hagut inclús plantes que, com ara els fatxos o com ara el roure pènol, que s'han, diguéssim, endarrerit una miqueta. No és res greu, però cada any passa que ja segons quina temporada tinguem van més avançats o més endarrerits. En aquest cas, aquest endarreriment també comporta, per exemple, el problema dels insectes, vol dir que hi ha menor polinització, hi ha menor presència de depredadors d'insectes i no és fins ara que han arribat les orenetes de veritat. O sigui, fins al dimecres, amb els vents del sud-oest que els han estat empenyent tots aquests dies, han arribat acompanyades de la calor. O sigui, que el fet de que ara veiem tanta oreneta és perquè realment la pujada de temperatura que hi ha hagut és el que dona la possibilitat de que hi hagi aquesta, diguéssim, eclosió realment primaveral. Com l'altra vegada vaig dir, estem al pic de la primavera, que és un dels moments més paisatgísticament més bonics, perquè hi ha molt de colors, i a partir d'ara ens queda, doncs hi ha molt poca planta per florir. Una de les plantes que queda per florir, que és una planta invasora, però que no deixa de ser interessant, és l'escàcia, que ocupa ja actualment molta extensió i es veu per les taques de color blanc que presenta amb els seus rams florits. Tot i que sigui una planta doncs, que sigui invasora, per les abelles és molt bona, val? Que és una planta doncs, que la seva flor és bona per menjar, per preparar una mica d'una llesca de pan mel i unes quantes flors d'acàcia, i és un esmorzar magnífic. És molt dolça, per tant, és una de les plantes que ara començarà a florir i el veurem que ataca alguna part, sobretot cap a la banda de Sant Joan les Fonts, que hi ha un sota aigua negra, hi ha molta taca d'escàcia i avianya també. Per tant, hem de pensar que gairebé tot ja quedarà eclosionat i aleshores queden només aquestes plantes més endarrerides, que algunes d'elles, per exemple, seria la figuera, que curiosament és una planta mediterrània, però té, per adaptació al tipus de clima de la Mediterrània, és una planta que prefereix, diguéssim, brotar molt tard. Semblaria una mica estrany, però és una de les plantes que brota més tard. Les figueres serien doncs, un dels elements de planta així d'horta o de conreu que tenim que brota més tard. I finalment parlar una mica del tema de la manca de bolets que hem tingut, de la manca de recol·lecció, sobretot de les múrgoles, perquè en conjunt, tot i que el temps ha estat climàticament fresc i agradable i una mica humit, perquè només dic una mica, no ha estat suficient per pal·liar la sequera que portem de tota la primavera i de tot l'hivern. Per tant, els micelis no han pogut fer la seva sortida a l'exterior, no han pogut fructificar i ens trobem doncs, que en una temporada com era el mes d'abril, que era un temps bo per recollir múrgoles, enguany n'hi ha alguna, però és una cosa anecdòtica. De la mateixa manera que tampoc hem trobat, com ja l'any passat ja havíem recollit alguns camassecs, havíem recollit alguns camperols, tot això enguany està molt malament i a més estem en un flux del sud-oest, vol dir que és un flux que ara es presenta càlid i sec de moment, el que sí que és possible que com que s'escalfarà el territori es poden començar a presentar tempestes. Pensem això que les tempestes o la pluja bona per nosaltres, que són les acumulacions bones de pluja, no venen fins que hi ha calor. Per tant, a l'abril ha estat fred, la precipitació ha estat res, misèria, 30-40 litres tot plegat, que és molt poca cosa per un abril, que la mitjana és de 90-100, vull dir que l'abril és un mes plujós. Per tant, hem d'esperar que amb la vinguda d'aquesta situació càlida del sud-oest s'escalfi el territori, el terra agafi radiació solar, que aquesta després s'irradiarà a l'atmosfera i es formaran, esperem que es comencin a formar tempestes. Em penso que amb aquesta visió de cap a un mes de maig que serà en principi una mica tempestuós, veurem aviam com serà l'acabament, perquè és clar, a vegades al mes de maig ja ens trobem de cop i volta posats al mig de l'estiu, encara que després torni a refrescar, però sol passar. Mes de maig amb màniga curta i sol que t'espero.
Bé, no sabem si dissabte vinent, 5 de maig, hi haurà tempesta pel Pic de les Bruixes i el Coma Negra, però bé, el que sí que sabem és que us recomanem ben fervorosament una sortida ornitològica amb en Fran Trevelón per descobrir, per sentir ocells en migració prenupcial. La sortida serà a les 8 del matí, aquest dissabte vinent 5 de maig, al punt de trobada a l'aparcament del Parc Nou d'Olot, i l'itinerari a peu que anirà des del Coma Negre al Pic de les Bruixes, on es buscaran ocells en migració prenupcial, així com s'intentarà veure una bona varietat de rapinyaires. La tornada està prevista cap a les 13:30, 2:15, des del Coma Negre, I és recomanable que porteu roba còmoda, botes de muntanya, aigua i esmorzar. Per més informació us podeu posar en contacte amb l'ICEACN, Institució Catalana d'Història Natural, .garrotxa.iec.cat, és a dir, garrotxa.icehn@iec.cat. I bé, som als darrers minuts d'aquest Pandion, el capítol 19, que avui estem compartint amb en Guillem i la Maica i coneixent de prop el llenguatge natural, el món dels cavalls i totes aquestes coses tan interessants, no?, dels nostres amics, els cavalls.
I feu-nos 5 cèntims de bona pitja i del que oferiu vosaltres.
Doncs fa ja 4 anys que funcionem a nivell de fer classes, d'organitzar excursions i de cuidar i domar cavalls. Estem entre el Coll de Cubet i Coll de Santigosa i tenim una pàgina web que és domanatural.cat, on podeu trobar informació del que fem i d'on ens trobem.
Val.
I convidar-vos a que coneixeu els cavalls, sigui a través nostre o a través de buscar-los allà on siguin, i de descobrir la meravella d'aquests animals i les possibilitats que hi ha a l'hora de relacionar-se amb ells, que és realment molt, molt addictiu i
sí?
Molt gratificant.
Jo vindré, eh? Jo m'ho he apuntat a l'agenda. A mi em toca venir un dia.
Fantàstic.
A casa vostra, perquè...
Bueno, a mi m'han dit que podré conèixer el Tíbet.
Sí, tant. I
deixarem conèixer.
Que a més ens escoltarà la Nicoleta, eh? S'ha dit que escoltaria el programa.
Quina por.
I també deixar molt clar que relacionar-se amb els cavalls no només és muntar, es poden fer infinitat de coses i gaudir-ne amb la seva companyia i...
Sí, que molta gent podria estar ja de...
De fet, sí, no pots anar parlant. Estem acomiadant ja, però de fet estem escoltant una gravació d'un espectacle de circ que hi va haver-hi aquí a Olot, bueno, ha voltat per molts llocs, i que un dels personatges era un cavall, en Bonito. Vosaltres el vau anar a veure,
sí,
no?, aquest espectacle.
Sí,
que... I t'explica una mica això, no?, com van fer el procés de treball d'aquest espectacle, doncs, entrant a l'interior de cada un, no?, el cavall, el Blai, la noia, bueno, el músic, no?, i com es pot arribar a aquesta interrelació de conèixer-les i de...
Sí,
era la sorda de dans del Baró de Bel.
El Baró de Bel Circ.
I el que transmetia sobretot aquest espectacle era una, com dius, una compenetració entre els quatre components de l'espectacle, i sobretot es notava un bon tracte i una manera molt bonica de moure's de tots ells, i posar el cavall...
Un amor, era un amor.
Sí, era una relació màgica.
Una relació amorosa.
I sobretot el veure el cavall en una actitud supercòmoda i tranquil·la. No?
Bé, ho hem de deixar aquí, ens hem d'acomiadar, i en fi, esperem que us hagi interessat molt, us hagi agradat molt. Moltíssimes gràcies per haver vingut i explicar-vos tot això.
Ha sigut un plaer, eh? Esperem, sí, que us hagi sentit còmodes i tranquils, sí, a casa
molt,
vostra,
molt,
aquí a la ràdio, i esperem fer-vos la visita allà a Doma Natural.
Quan vulgueu.
Moltes gràcies. Gràcies a en Josep Cuellar, a les vies de so, David Jimeno, a la coordinació, Sabina Renau i Rosa Sanz.
Adéu-siau.
Tanquem el nostre quadern per avui. Adéu, Tritó, Gripau, Papallona, Libèl·lula, Cabirola, Isard, Aligot Vesper, Abellerol, Blauet, Picot Garcer, Picassoques Blau, Roquerol, Pardalet, Formigueta, Cargolet. Adéu, adéu. Fins diumenge que ve.